Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Almenys ens va quedar clara una cosa, que necessitem ordre, que l'ésser humà necessita ordre. Si no, recordaran allò que ens deia en Roman la setmana passada, si no, som propensos al caos. I això és una mica problemàtic. Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barbeig, número 16, Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Tenim tendència al caos.
És que el caos va sol. L'ordre requereix un esforç.
Un esforç. I el caos
s'organitza tot solet.
D'acord. O sigui que tenim tendència a què? A no esforçar-nos per les coses o a interessar-nos per aquelles que no ens demanen gaire esforç?
A veure... Tot esforç és una inversió, i les inversions s'han de mirar en què es fan, com els de diners, de temps, d'esforços, però dedicar, invertir en ordre és molt rentable, és una gran inversió. El caos, el desordre, quan passa determinats límits és molt costós, és desgastant, és despilfarro de temps, d'energies... Aleshores, és molt rentable invertir en sostenir l'ordre.
D'acord. Fins a quin punt tenim tipificat l'ordre, i ho havíem comentat en el programa anterior, diguem-ne en aquell, no sé si dir, tòpics més aviat negatius de la condició humana. Ordre, disciplina, seriositat, impossibilitat de divertir-se en un entorn ordenat o on la norma sigui molt present. Hem assumit el fet de la norma gairebé com quelcom negatiu respecte a la nostra llibertat individual de fer el que vulguem, no?
Clar, però, a veure, jo crec que sí, tenim problemes, és veritat, probablement culturalment, diríem, en el nostre país. Diríem, altres països tenen altres problemes, però aquest no el tenen, o no el tenen tant. Per exemple, un suís...
Ara et preguntaria una cosa.
Sí, pregunta.
Sí, sí, no. Per exemple, un suís...
O sigui, les normes són la panacea. És el que li garantitza el seu òrgan, l'òrgan que estarà bé, que es podrà defensar, que no el trepitjaran, que al veí no li passarà no sé què, que no li faran una sèrie... I aquí ho tenim del revés, no? O sigui, pel suís la norma i la llei, diríem, és un privilegi, és algo del que gaudeixen, tenen la sort de poder comptar-hi, i nosaltres tendim a veure-ho del revés, que treu, que no et deixa, no?
Que implica tot un munt de renúncies.
Renúncies a coses negatives, però, a veure, no ens enganyem, és veritat, també és veritat això, però és també, és a dir, les normes també ens aporten moltíssimes coses, no? Ens aporten defensa, ens aporten possibilitats de convivència, ens aporten ordre, ens aporten convenció, és a dir, poder arribar a convenir en coses.
En faig dos parèntesis aquí. I que en algun moment és bo saltar-se la norma?
A veure, però fixa't, sí que la norma permet la transgressió. Si no hi ha norma, no hi ha manera de transgredir res. I la transgressió forma part de l'assumpte. És a dir, la norma no vol dir justament que sempre i en totes circumstàncies compleix. Per exemple, un suís sí que et diria que és igual que la norma sigui absurda o obsoleta. Si és norma, s'ha de complir. Clar, aquí diríem, bueno...
Escolta, però en canvi no sé si sentiríem una identificació molt plena amb aquesta forma de vida, no?
Exacte.
Per entendre-la, diguem-ne, no sé si fins a cert punt... poc humana, molt regulada, excessivament
molt
regulada,
mecànica,
molt
no?
mecànica
rígida.
I poc emocional.
Efectivament. Però és que això és un tipus d'ordre. És una forma, o sigui, és una característica d'un ordre.
D'acord.
On l'aspecte aquest més rígid passa per davant d'altres qüestions.
D'acord. És a dir, el que es valora més és el compliment
Exactament.
De la norma.
Sí, i si pots tenir tres, millor que tenir una.
D'acord.
No, i aquí anirien del revés.
D'acord.
No?
Poso en un altre exemple molt forçat, però aquells grups de persones que arriben al nostre país provinents de cultures on, suposadament, l'ordre o el pragmatisme és un dels valors que s'exporten, i quan arriben aquí es comporten com a veritables, sí, en fi, ciutadans incívics, o directament algú es pot qualificar d'alguna altra manera. Això respon a què? A un ordre imposat i, per tant, a la necessitat de que l'ànima s'esbravi en algun moment o altre perquè no ho pot fer a casa seva?
Jo crec que sí, aquesta s'alimenta de diverses coses. Aquesta una. Després, aquesta no és la meva comunitat.
I per tant faig el que em dóna la gana.
Amb la qual cosa m'és igual, perquè diríem, no, ningú em demanarà comptes.
D'acord.
A veure, que no són valors, no, massa macos, no sé com dir-ho. No. Molt humà, diríem. No, per exemple, hi ha molta gent que en el seu poble no treballaria mai de segons que se'n va a Estats Units, se'n va a Alemanya, i treballa del que faci falta, i no té cap problema.
Sí. Igual que hi ha moltes persones que en la vida quotidiana és perfecta, i el diumenge en el futbol doncs resulta que hi ha una transformació o al volant del cotxe, o en el que sigui.
Val, d'acord, d'aquestes. És com si s'obrís una espècie de veda, una excepcionalitat.
Però no sé si necessitem a vegades...
Uns més que uns altres,
situacions no, d'aquest tipus, uns més que uns altres.
Sí, no tothom és igual en aquest sentit. És a dir, per exemple, per ser un hooligan, no tothom, amb ser anglès no tens prou per ser un hooligan. El mateix que no hi ha prou amb ser català i del Barça per ser un boixo nou.
Vull dir que... És a dir, hi ha tot un seguit de factors
que intervenen.
Però t'ho pregunto per si a vegades l'ordre, o l'ordre mal entès o mal assumit, ens porta també a unes situacions de les quals necessitem escapar de tant en tant. Si l'ordre es present en molts moments del dia, si es present a casa, si es present a l'escola, si després es present en les obligacions que hi ha...
D'acord, t'entenc. La qüestió és que l'ordre ha d'incloure esverso, host, lleure...
D'acord. Diversió... Això també forma part de l'ordre?
També forma part de l'ordre. Perquè diríem, l'ordre és donar cabuda. L'ordre és el vital, o sigui, dintre de la meva vida, com faig d'inclusió de coses que em fan la vida agradable,
o sigui,
que valgui la pena viure-la.
Que l'ordre exigiria, per exemple, que si una persona li agrada sortir i esbargir-se passejant, dediqui una hora cada dia. Això forma part de l'ordre.
Això forma part de l'ordre. I una part molt important. Quan, per exemple, amb els nanos, no?
És a dir, no, l'ordre no és només la norma que no podem vulnerar, sinó que és l'administració de la nostra vida.
Clar que l'administració és una forma de...
D'ordenar les coses.
D'ordenar les coses, i de repartir-les, i de veure com en fas ús del que disposes.
I com hi ha d'haver moments per cada cosa, esclar.
Sí, i és molt important. O sigui, per exemple, no? Per què l'escola inclou les colònies? No?
Sí.
Té a veure. Pues molt. Té molt a veure. És importantíssim. I que els nanos vagin i que s'ho passin bé. S'ho passin bé junts. Per què? Perquè fa grup, perquè fa vincle, perquè fa... li dona a l'escola un altre caire i una, que també inclou tota aquesta cosa més social, més d'entreteniment, de poder gaudir fent junts, en el grup, amb el tutor, les mestres...
Altres coses que no són...
Exactament, que no són les matemàtiques o els continguts estrictes de la formació acadèmica.
O sigui que dins aquest ordre hi ha d'haver, com havíem apuntat fa setmanes, allò de l'educació emocional, era? Totes aquelles coses que ens deien Roman, no? Hi ha moltes coses que no són de currículum, de contingut.
Exacte.
I que hem d'aprendre també.
I que hem d'incloure.
I
que són, per exemple, l'esport. No? És una forma... A veure, és una disciplina, també, normalment, perquè no és vaig a fer esport quan em dóna la gana, sinó que normalment, no sé, hi ha entrenos...
Es marquen unes pautes...
Exactament. Hi ha partits, bueno, hi ha compromisos... Hi ha qui ho aconsegueix fer d'una forma, no sé, anar a piscina quan vol,
doncs
també pot ser, no és que no. Tot depèn justament dels objectius que persegueixis, del que vagis a buscar. Però aquesta part, diríem, de l'esport, en tant esverso, en tant descàrrega i recàrrega, perquè no, jo escolto parlar molt, vas i descarregues, i, home, no només descarregues, també recarregues.
D'acord.
Bateries i energia i... diríem que no, fas allò com un intercanvi.
Descarregues tensions i carregues energia.
Exactament, vaja. Fas una higienització. No?
Però sí que és cert, i partint d'aquests paràmetres, necessitem descarregar tensions.
I tant.
Això forma part del nostre ordre també, o ha de formar part del nostre ordre?
És que si no, petem. O sigui, això està clar. Som un sistema tancat. No? Si no...
Siguem petits o grans?
Sí, siguem petits o grans.
Siguem petits o grans?
Mm. Sí.
És a dir, necessitem descarregar tensions.
Sí.
De la manera que sigui.
A veure, tant com això
no,
tampoc. Però...
Gràcies, gràcies. Gràcies. Trobant una forma, diguem-ne, civilitzada.
Exacte. Dintre, sí, exactament, exactament. No sé, però pot incloure una rave, vull dir, d'anar
sí,
això a quatre
sí, sí, sí.
És igual la manera, però direm, no és igual la manera, no, vull dir que dintre d'un ordre, mm-hmm. també, que això ha de... A veure, i això no és treure l'espontaneïtat, eh? És a dir, hi ha ordres que estan més preestablerts i altres que no cal, no? És a dir, ja porto tres dies que no faig no sé què, però ja em toca. Clar, el que no pots fer és si tens que una reunió de treball de 5 hores l'endemà, clar, no diràs que no vas.
Perquè aquest ordre ens ha de venir de gust.
Aquest ordre l'hem de poder sostenir, mantenir, alimentar, modificar...
Exemple no. De cap d'any.
Sí.
Any que ve anireu a gimnàs dues vegades a la setmana perquè això no pot ser, que tal i que qual. Això és un desig. És un desig que correspon a una forma de voler-se ordenar.
Sí.
Sí.
Que bé que estaria si jo anés dos cops per setmana
que sigui,
al gimnàs.
O si fer.
El moment és un moment sospitós. Ja, perquè dius, a veure. No? Veus, justament, és com si l'any t'hagués d'ordenar. Com és dia 1, ara farem borrón i cuenta nueva.
Entesos. Com les circumstàncies ens manessin.
Exactament, com si l'any no, anés
sí,
fent.
Sí.
I l'any
com
no
si
fa
el
res.
Que fas l'1 de gener no poguessis fer el 24 de març. D'acord.
Exactament. No, o com aquells que han deixat de fumar, diuen, no, porto... no sé, 6 mesos, 3 dies i 20 hores. Dius, ui, tens massa present això.
Doncs, segona qüestió. L'ordre ens el, no sé, ens el marquem nosaltres o hi ha persones que necessiten que algú altre, des de fora, els ordeni les coses.
A veure,
quan som petits, suposo molt. Que necessitem, òbviament, que ens ordenin. Diguem.
Sí, de tota manera, quan més implicació, crec jo, quan més implicació té el subjecte en la creació i en la construcció de l'ordre, millor ho porta. Quan més extern és, més lluny li cau, més costa de portar.
D'acord.
Per això, per exemple, amb els adolescents és tan important que ells participin en la construcció d'aquest ordre, que estiguin implicats i que la seva paraula en formi part de l'ordre. És a dir, que no és una cosa externa que els pares imposen, sinó que l'adolescent també convé i està d'acord i implica i compromet la seva paraula en aquell ordre que s'han donat.
No sé si és difícil posar ordre d'una forma molt conciliadora o sempre establir un marc crea tensions d'una forma o una altra.
Sí,
sí.
Sí, o sigui, diríem que sempre hi ha conflictes, no, que estan allà i l'ordre és una... a veure, no és rígid, no queda allà d'una vegada per sempre. Requereix retocs, actualitzacions... com els antivirus, no? O sigui, sempre hi ha coses noves que s'han d'anar...
Allò que en algun moment era d'una manera, ara s'ha d'actualitzar d'acord amb la nova circumstància i el que sigui.
Aquí està. I això és el que diríem, i rescatar de l'ordenament els aspectes que han funcionat més bé i mirar de modificar aquells que no. O les novetats que venen, no? Ja començar a incorporar-les en l'ordre.
Té alguna cosa a veure amb l'autoritat, establir un ordre?
Pot tenir que veure amb l'autoritat o pot tenir que veure amb l'autorització. Un s'autoritza a ordenar-se la seva vida. Si no, ja vindran autoritats
que
l'ordenaran. No? De vegades, és, per exemple, els pares tenen l'autoritat
d'ordenar.
No? Efectivament, no? De crear un ordre...
com a mínim dins de casa seva.
Sí. Com a mínim dins de casa seva, en el vincle amb els fills, en l'ordre familiar, perquè si no, difícilment podran aquests nanos incorporar-se a un ordre social, a la família in extenso, a la vida en societat.
No? D'acord. Com ens deies, això és una obligació, una responsabilitat.
Això és una, jo crec que és fins i tot una condició. No? És una condició de...
que no es pot saltar de cap manera.
Exactament. No? O que saltar-la porta moltes conseqüències. Moltes conseqüències. No, viure sense ordre, o sigui, o per fora dels ordres, és molt complicat. De vegades els homeless, no, els que els sense sostre, m'agrada més homeless, és curiós. Tipo, el sense sostre és massa descriptiu, és veritat, que dormen al raso, no? Però mira, els francesos dirien a la Belle Étoile, que
home, encara, això és molt, això és molt poètic.
És molt poètic.
Tan poètic que fins i tot més d'un gairebé hi voldria.
Sí, sí. Vaja. Però no, però ve a dir-ho mateix, si és dormir al ras, no pas de res.
D'acord.
Però el homeless és aquell que no té llar, no? I dic, la llar no és ni la casa ni el sostre. La llar és un concepte més més espiritual, si vols, més anímic, no? Sentir-te, o sigui, ara tu pots tenir una casa i sentir que no tens llar.
Hi ha una cançó molt coneguda de Bar Bacharach que diu que una casa no és una llar.
Exactament, exactament.
Per tant, és això.
És això.
Aleshores, la llar la fem als que vivim a dins.
Els que vivim, els que hi ha i sentim.
O la desfem als que vivim a dins.
Exactament. Però és més quasi un sentiment que no un fet físic.
D'acord. Dèiem que això, i ho deia molt ben Roman, és filosofia, perquè tal com estan les coses... Qui més, una casa és una casa, d'acord.
Però, dic
perquè, però dins de la casa...
Sí, no, però dic, el homeless, m'agrada més el homeless justament per això, no? Perquè és sense...
Sense
no,
llar.
Sense, sí, jo crec que sí, home es pot fer servir en el sentit de llar. És, en la gran majoria dels casos, gent que justament que no ha pogut incorporar-se dintre d'un ordre i que el seu ordre personal no els hi permet... sintonitzar amb l'ordre social. Aleshores salten de l'ordre i aleshores queden això per fora de les institucions, de l'ordre social, malgrat que tinguin un estatut com el homeless.
Volgudament?
Depèn del que
depèn del que puguem entendre. Ho pregunto per si en l'ordre hi ha la llibertat o la llibertat i l'ordre.
Sí, sí, jo crec que en l'ordre hi ha la llibertat.
Hi ha la llibertat.
Sí.
No hi ha llibertat sense ordre.
A veure, la llibertat total seria el caos, probablement. No? Això seria, va com va? Bueno, va com va. Va com li dona la gana. Bueno, sí, el caos, diríem. L'ordre implica que, en certa mesura, una renúncia en quant a que tot no pot ser. Tot no pot ser, ni pot ser tot, ni pot ser de qualsevol manera. És això el reconeixement que fem de l'hora. Mira que deies tu de la primavera.
Sí.
Clar, la primavera, un dia això, serà vent, que serà això.
Sí, sí.
No ens fa massa gràcia.
El caos de la natura.
Exactament, el caos. Però, clar, ara ja no sé què posar-me.
La natura capriciosa, sí.
Ara ja no sé amb què sortir. Saps si has de sortir amb un paraigües o amb un abric? Ja no saps com posar-te. És a dir, que l'ordre ens permet... ordenança, no? Saber què esperem,
que...
no? Sí, preveure una mica les coses. Clar, l'excés d'ordre, quan això és massa rutinari, massa sistemàtic, mata també qualsevol cosa més espontània o més d'aventura o les improvisacions.
Segurament tenim aquesta visió de l'ordre que correspon a un moment històric en què l'excés d'ordre...
Exactament.
Aquesta sensació de...
Es deien les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre públic. Clar, o sigui, si t'apoderes del... La gent d'ordre... S'apodera... O sigui, tot règim té uns significants, unes paraules... Que se les apropien.
Que el marquen, sí. Que el marquen.
I que marquen, diríem... sobretot aquests règims tan maniqueístes, els bons i els dolents. Els bons són els de l'ordre, els dolents són els altres, per colors, no? És a dir, ja estan fent...
I l'ordre no és la rectitud, la repressió, no és... L'ordre és una altra cosa.
L'ordre és una altra cosa. Aquesta és una forma d'ordre per fora de l'ordre constitucional.
Per exemple?
Per parlar de dos ordres diferents. L'ordre constitucional és un ordre. L'ordre, hi ha altres tipus d'ordres, dictatorials, altres formes organitzatives que es fonamenten més en la força, sí, o en el poder pur i dur.
D'acord, però que quedi clar que tots necessitem un ordre.
A veure, que totes les nostres societats humanes s'han constituït, són formes d'ordenament, és a dir, són ordres que ens serveixen per tot, per la convivència, per la producció. Mira, ara, canvi de les regles. Sí. Els jubilats s'han de pagar la medicació. Clar, serà important. És que és un canvi de l'ordre, d'un aspecte de l'ordre, de l'ordenament,
sí.
que durant tants anys
estava ja interioritzat i assumit.
Exactament. I diríem...
Bueno, diguem-ne que va pitjor. Que va pitjor en el sentit de que aquest canvi de l'ordre
desordena,
perjudica, diguem.
Sí, exactament.
No és per millorar, o com a mínim, és per, si la millora es pot entendre com una reflexió de cara al futur respecte al valor de les coses, dius, mira, sí, però queda molt lluny ara això, en el dia a dia, diguem-ne que empitjorem la capacitat adquisitiva per mort d'un canvi de normes.
Sí, a mi el que més em costa d'aquestes coses és de que, sembla que els que ho fan minimitzen el fet de lo que es fa, no? El nou ordre. No? Els
estem fent això? S'està canviant l'ordre.
L'ordre, la política, l'executiu, no? Té el poder de fer aquests canvis.
Les circumstàncies ens estan canviant l'ordre.
A veure, els que tenen el poder per modificar l'ordenament legal, això té repercussions en l'ordenament social. Per què? Perquè diríem, sempre s'havia considerat, diríem, formava part del benestar social, formava part d'una cosa igualitària per a tothom, no? En el sentit de poder accedir a la medicació.
D'uns valors aconseguits.
Efectivament.
Després de molt de temps, etc.
De solidaritat, etc. I tot això se'n va a l'aigua. Però se'n va a l'aigua amb l'argument aquest de la crisi, mira, crisi és d'un ordre, eh? El que entra en crisi és un ordenament. Val? Dic que això ho anava a dir abans i ara m'ha tornat a recordar. Entra en crisi l'ordenament anterior, però del que no es parla és de... alguna vegada ho he sentit d'alguna altra mesura, que són provisionals, que és per respondre a la situació actual, que serà de les primeres coses que, en quan les coses vagin una mica més bé, que tornarem a restablir. I això jo crec que donaria una altra sensació, que no dir, bueno, aquí ja està, això anirà o quedarà així per sempre.
D'acord.
No? Que és, ja no és una resposta a una crisi, sinó és aprofitar una crisi per fer un canvi permanent de l'ordre, que és un altre rotllo, molt diferent. Es poden fer mesures excepcionals davant de situacions excepcionals, però aprofitar la situació excepcional per aparcar una mesura o un ordenament que portava molt de temps,
segurament perquè encara no sabem quan finalitzarà aquesta situació excepcional i per tant millor no.
D'acord, no, però no importa, entenc, però diríem per saber que estem
aquesta sensació de que ho estem esborrant més o menys tot segurament perquè tenim tipificat el mot crisi en l'àmbit econòmic i si no recordo malament la gènesi de la crisi hi ha canvi. Clar. La crisi és un canvi, no?
La crisi sí, és un canvi. És un canvi, potent, no? És un canvi que diríem una mica traumàtic. Màtic. En el sentit de que trenca, no? És trencador, no és un procés renovador
i ara estem tenint petits traumes.
Rebent pals per tort i a dret.
Per totes bandes.
Sí.
També tenim tipificat l'ordre com una qüestió de conducta.
Sí, una persona ordenada.
Ens comportem d'una determinada manera perquè sabem que hi ha unes normes, unes regles de conducta.
Sí, sí, això seria l'ordre que marca, diríem, les bones maneres o l'educació.
Això és un ordre, també?
El civisme, sí, no? Les conductes cíviques.
D'acord.
No?
Aquest és l'ordre que ens permetria, per exemple, i ho exagerem, que encara que retallin per aquí, per allà, i algú s'indigni molt enormement i faria el que fos, aquest és l'ordre que ens permet renegar, queixar-nos i dir el que sigui sense marxar de la norma de l'educació i del civisme.
Clar, per exemple, no? Lo de les manifestacions, bueno, és una manera de permetre, no?, que es puguin aparèixer les discrepàncies respecte a l'ordre. Mira el que dèiem dels suïssos, ara que dèiem de la cosa cívica. Els suïssos, molt ordre, moltes normes, però, per exemple, van fer unes experiències amb heroïnòmans que els hi van cedir un parc immens, no sé si era Ginebra o la part alemana, on els hi proveïen de droga en estat, diríem, higiènic i sanitari, en dosis, no sé, corresponents, i ja no eren ni delinqüents ni homeless, o sigui, eren malalts que tenien un espai de la ciutat on te pogués estar sense generar conflictes, sense...
És, bueno, home, una visió molt...
Exacte, veus, tampoc...
Molt excloent de tot plegat, no?
En quin sentit excloent?
En el sentit de dir, bueno, hi ha unes persones allà...
Sí, però és incloent. No, perquè també els inclou, perquè són persones que no tenen, o sigui, si no tenen lloc, te'ls trobes al portal de casa teva, a dintre del caixa automàtic, robant pels carrers, rebentant cotxes. En comptes d'això, tu dius, bueno, no, mira, tindràs en condicions als hospitals amb sida, amb tot tipus d'infeccions. En canvi, d'aquesta manera es fa d'una forma sanitària, sana, sense efectes secundaris en lo social, al preu, diríem, d'incloure i d'acceptar com a part de la societat els heroïnòmens.
D'acord. Acceptem ordre com a part també d'una relació d'estimació. Una mare li diu, no faràs això. Ah, no t'estimo, va. I m'enfado amb tu i tal, igual. Fins a quin punt es pot lligar o pot fer malbé la necessitat de posar ordre a una relació, diguem-ne, entre pares i fills.
Val, però o sigui, ja aquí l'ordre va en relació a l'autoritat.
Exacte.
Home, molt, o sigui, hi ha una frase molt bona que és educa el teu fill com si fos el del veí, perquè, clar, diríem, no tindries tants miraments de tantes coses, no li faries fer el que toca i quan toca
educa
i com toca.
Educa ton fill com si fos el del teu veí.
Exacte.
Clar, no? es tenen miraments.
Clar, home, amb el propi...
Perquè hi ha aquí, hi ha això.
Clar, exacte, no? Perquè costa, perquè no fa gràcia, no? I, o sigui, introduir ordre també és introduir frustració, és introduir limitació, és introduir restriccions, procediments, etc. I això no fa gràcia. No fa gràcia quan t'estimes molt, no? En relacions d'estimació intensa. Però és molt necessari. I efectivament, obviar això o per mort de l'estimació,
sí,
evitar, no? O deixar un buit allà on toca intervenir i on toca ordenar, passa factura.
És a dir, per segur. Estimació no es pot deixar de banda l'obligació.
És que això forma part de l'estimació. Sí, no és només fer carantonyes i satisfer i comprar caramelets. Vull dir, no? L'estimació és també dir no, s'ha acabat, o això no pot ser, o això fins a l'estiu, res. Bueno, i el nano no dirà moltes gràcies, ni que bé que em cuides, que mama, que maca.
Precisament anirem per la banda contrària.
Anirem per la banda contrària. S'enfadaran, mostraran enuig i frustració, i això també forma part de l'amor, no? Suportar-ho, suportar que el nano no s'enfadi o t'odiï en aquell moment, no? O s'enrabi, el que sigui. Bueno, no és tan greu.
D'acord. 10:48. Quan, i saltarem a la setmana que ve, quan ens comencen a posar ordre a la nostra vida? Acabats de néixer? Les hores de menjar o no? No, perquè l'ordre el posem nosaltres, no? Quan acabem de néixer,
sí,
el posem,
sí,
nosaltres. Sí. Tot el món està per nosaltres. Vaja.
Bueno, és que, t'imagina, només néixer ja és passar un medi aeri, que ja és tot un que comença a respirar, que ja és... però aviat comença l'ordre.
Aviat?
Sí. Bastant aviat ja comença, no? El de la nit i el dia, uns mínims ordres.
Tot això són ordres, eh?
Sí, molt importants. Molt importants. Saps que és un nadó que dorm de dia i està despert de nit? Si els pares són serenos o treballen, fenomenal, però si dormen a la nit tenen un problema. No? És a dir, que per això fa falta urgentment. Bueno, urgentment. Ràpidament que el nadó s'incorpori a l'ordre familiar i que l'ordre familiar incorpori el nadó però de molt aviat l'ordre familiar és molt necessari.
Doncs ens ficarem en aquest molt aviat a l'ordre familiar divendres que ve, 10 minuts i seran les 11, des del Centre de Reeducació de Vic, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.